Repassem actualitat des diferents municipis de la província. Parlem de la capital de la Plana. El nou president de la Comissió del Govern Obert i Participació, en el qual està inclosa la Comissió de Transparència i Bon Govern, Ignasi García, ha anunciat que demà 29 de novembre realitzarà la convocatòria extraordinària a la qual es va comprometre l'equip de govern dijous passat. Cal destacar que aquesta convocatòria es realitzarà en menys de 48 hores des que el regidor García hagi tingut la constatació de la delegació de competències i, per tant, potestat per a poder convocar, fet que va ocórrer a principis de la vesprada d'ahir. García, després de consultar amb la secretaria de la comissió i de tenir en compte les diferents agendes dels membres que la composen, a més de contemplar que en els pròxims dies hi ha festius pel mig, anunciarà la data de la convocatòria extraordinària d'aquesta Comissió de Transparència i Bon Govern, en la que se li donarà veu a la vicealcaldessa Ali Brancal. Repassem actualitat de la veïna Almassora. L'alcaldessa d'aquesta localitat, Mercè Galí, ha signat la sol·licitud de pagament del beneficiari de 600.000 euros a la Unió Europea després de presentar factures per valor d'1,2 milions d'euros incloses en obres de l'Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, finançades amb fons FEDER. Es tracta de la subvenció a obres ja executades en el terme municipal dins dels 10 milions d'euros que abasta el projecte europeu fins a 2021. Les actuacions classificades en quatre blocs, que sumen 1.234.000 euros. Estan incloses les operacions millora de la mobilitat urbana, accessibilitat per als vianants, ciclista i transport públic, així com la recuperació, foment i promoció turística del patrimoni històric de la vila i el Torrelló del Boverot, entre altres. Repassem ara actualitat municipal. En primer lloc, ha comparegut en roda de premsa el portaveu del Partit Popular, Héctor Folgado, ha comparegut per analitzar el plenari ordinari que es va celebrar ahir a l'Ajuntament de la localitat. El primer que ha fet és dir unes declaracions en les quals ha considerat que considera que l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, ha perdut el respecte als regidors.
En el que van confirmar que Benlloc ha perdut el control del poble i ha perdut també el respecte als regidors del plenari de l'Ajuntament de Vila-real. Mireu, quan un alcalde se creu per damunt del bé i del mal, quan un alcalde creu que té una superioritat moral respecte al resto, acaba gestionant la ciutat com si fora l'amo del poble. I això és el que està passant en Vila-real, especialment després de que Benlloc aconseguirà la seva majoria absoluta.
A més, Folgado denuncia la mala gestió que s'està fent en el poble.
Una ciutat com la de Vila-real. Dia que Benlloc ha perdut el control del poble i ha perdut també el respecte als regidors de l'Ajuntament de Vila-real. I dic que ha perdut el control del poble perquè mentre es dedica a això, mentre es dedica a intentar ridiculitzar, humillar, gestionar com si fos l'amo del poble, la seva gestió en Vila-real ha deixat la nostra ciutat en un estat de caos. Abandonada. El que sí que és la seva responsabilitat no està atesa. Vila-real, als ulls de tots els veïns, és un poble que avui està més brut i abandonat que mai. Benlloc ha estat incapaç de podar els arbres en els últims 2 anys i ara li està tocant fer una poda d'urgència perquè en diferents punts de la ciutat s'estan produint despreniment de rames molt perillosos. Porta 8 anys...
I des de l'equip de govern, avui ha comparegut en roda de premsa la regidora de Seguretat Ciutadana, Sílvia Gómez, juntament amb el cap de la policia local, Domingo Adán, la presidenta d'Acudim, Fina Mora, i el responsable de Grues, Tomàs, per a presentar el nou conveni, mitjançant el qual faciliten la recuperació del vehicle a aquelles persones amb mobilitat reduïda que ho necessiten. La regidora ha indicat que si la grua s'emporta el vehicle d'un conductor amb mobilitat reduïda, se li facilitarà el desplaçament fins al dipòsit o se li portarà o no requerisca perquè faci les gestions pertinents per a recuperar-lo. Escoltem les paraules de la regidora Gómez.
¿No? Y que desde el minuto uno que se plantea esta problemática que surgió en Villarreal y que hasta ahora pues no teníamos constancia, en el que una persona con discapacidad se le denuncie y se traslade su vehículo al depósito de Grúas Tomás y después no pueda trasladarse por dificultades a ese depósito para recuperar su vehículo. Teníamos que dar solución a este tema. Cuando me lo planteó el jefe, cuando vino Fina y se lo planteó, por supuesto que teníamos que intentar dar soluciones y por eso ahí agradecemos a la mercantil, que es la que realmente da la solución. Este convenio, este acuerdo de colaboración con la mercantil, que es la adjudicataria del contrato de recogida de retirada de vehículos, contempla tres posibilidades. Una persona que se le denuncie y se le traslade el vehículo al depósito, la mercantil se compromete o bien a ir a por esta persona, a acudir a por esta persona y con su vehículo, el vehículo de la mercantil le traslade al depósito para que pueda recuperar su vehículo y ahí pueda hacer pues el pago de la multa, porque esto también tenemos que dejar claro que este convenio y este acuerdo no exonera del pago de la denuncia de la multa, eso por supuestísimo que no, pero sí que le facilitamos que pueda recuperar su vehículo. Otra posibilidad que habrá es la de que quien se acuda con su vehículo, la mercantil lo transporte el vehículo de la persona al sitio donde se encuentra la persona denunciada y ahí podrá pagar llevarán un datáfono y podrán pagar la denuncia y tendrán su vehículo en el lugar donde la persona lo requiera.
Arribem a la 1:13 minuts del migdia, posem el punt i final a aquest repàs per l'actualitat informativa. Una pausa i de seguida ens anem a parlar de tradicions amb el regidor Santi Cortells.
Silvia Díez. Infórmese al 964-53-43-14. Podología general, especialistas en cirugía, podología pediátrica y deportiva con estudio biomecánico de la pisada. Pida cita previa al 964-53-43-14 o en Avenida Francisco Tárrega 43 primero, Vila Real. Clínica Podológica Silvia Díez. Que no te paren tus pies.
¿Tienes problemas dentales? Vivanta Villarreal es odontología, implantología, prótesis, tratamientos integrales. ¿Quieres garantías de un buen servicio al mejor precio? Vivanta Villarreal es calidad, innovación y comodidad. En Vivanta Villarreal diseñamos sonrisas. Vivanta Villarreal, 964-50-67-45. Cuando te ves bien, te sientes mejor.
Indudablemente es el mejor momento en la vida de una mujer. Y en Mare queremos compartirlo contigo y con tu bebé. Te acompañamos en tu embarazo, parto y posparto. Por eso ponemos a tu servicio profesionales con los que te sentirás arropada en todo momento. Ven y visítanos en John Fuster 28, Antiguo Prop de Villarreal.
I un dimecres més obrim aquest espai a tradicions. No anem a parlar d'una merament local, però sí un aspecte que de temps històrics ens afecta també com a ciutadans d'aquest estat d'Espanya. Així que, tenint en compte que la setmana vinent també es commemora, anem a parlar de les Constitucions i en aquest cas el regidor de Tradicions, que també està relacionat d'alguna forma amb aquest món de la Constitució, del llenguatge. Regidor Santi Cortells, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs explica'ns una miqueta per què es parla de la tradició constitucional en aquest espai a la localitat.
Bé, com bé has dit, tinc una certa relació amb, amb aquest tema perquè col·labore o dona una assignatura amb la professora titular Esther Monzó, que ha vingut a esta casa alguna vegada, també amb el catedràtic Josep Roderic Guzmán, de llenguatge jurídic especialitzat. En concret, jo dono la part de llenguatge administratiu, que per cert està més lligada a allò que s'utilitza sovint o que els usuaris toquen més habitualment, com pot ser una sol·licitud, per exemple. I un dels temes que tractem en aquesta assignatura és com simplificar el llenguatge per a fer-lo més entenedor. Us vaig llegir una frase i com la simplificàvem en classe. La frase era que per la gerència es procedisca a portar a terme la remissió de l'oportuna conduent a l'anul·lació del pagament. Imagina que després d'escoltar això ningú haurà comprat res, perquè això volia dir que la gerència anul·la el pagament. Tan simple com això.
Lo que estalviaríem en fulles i ho agrairia al medi ambient si se simplificara tant una sentència o altres aspectes jurídics.
Clar, jo la veritat que com a lingüista que dona aquesta assignatura, doncs som molt partidari de la simplificació del llenguatge, perquè has dit, perquè estalviaríem paper i perquè les usuàries i usuaris doncs, entendrien allò que estan fent, perquè a vegades els papers són muntanyes de coses que a vegades la gent no els fa precisament per això, perquè no s'entén res.
També ens agradaria saber no, quins són els referents històrics o constitucionals que té, per tant, el llenguatge jurídic en valencià, en la nostra llengua.
Bé, en principi tot comença amb el mateix regnat de Jaume I, en concret a València el 1261, quan el rei Jaume I jura i promulga els furs. Aquesta seria la primera base lingüísticament parlant legal, però també jurídicament parlant. Com a mostra d'esta importància econòmica per a la corona, el rei va jurar els furs a canvi de 48.000 sous que li van fer la ciutat de València o moltes altres viles com Castelló de la Plana. En aquestes corts, el rei Jaume I va instaurar als seus successors l'obligació de celebrar cort general a València al principi de cada regnat, dins un mes d'haver arribat a la ciutat. Després, les Corts de València, de l'any 1418, que creen la Generalitat, en una duració dels càrrecs de 3 anys. És a mitjan del segle XV, quan les institucions valencianes estan, podem dir, plenament consolidades. La decadència es va manifestant al segle XVII i, de fet, l'última reunió de les Corts Valencianes es va celebrar allà cap a l'any 1645. Finalment, després de la coneguda com a Guerra de Successió Espanyola, el 1707, amb els decrets de nova planta, s'abolissen els drets valencians, els furs, i amb ells el mateix regne. Les Corts ja no es convoquen ni celebren fins a la nova implantació per l'Estatut d'Autonomia del 1982. Per tant, tenim un salt qualitatiu en tot el que és el referent lingüístic. Ara, quan creem nous documents, ens hem d'anar molt enrere a un llenguatge molt literal. Un altre document conegut o fonament legal en valencià són els coneguts com a usatges, que a partir del segle XII es van començar a recollir en textos de diversa procedència normativa, resolucions de la cort comtal, fragments del dret romà i del dret gòtic i cànons religiosos. La primera referència és tan antiga com el 1173, encara que la tradició atorga la promulgació del nucli dels usatges a Ramon Berenguer I. Un altre document més actual, en el qual jo he col·laborat alguna vegada, és la revista Llengua i Dret. Esther Monzó, la meva companya, m'ha animat a publicar en esta revista i el que tractem en la revista Llengua i Dret precisament són temes sobre lingüística, sobre com escrivim el llenguatge jurídic actualment, sobre com es vehiculen, com es fan les lleis, però més des d'un punt de vista eminentment lingüístic. És una revista científica en la que he col·laborat alguna vegada i els meus companys col·laboren habitualment com a professors titulars.
Ens ha parlat, diguem, de la vessant lingüística, però també anem, diguem, a matèria. Segurament coneixem alguns articles més que altres, últimament jo crec que tots tenim una xifra al cap, però què és una Constitució? Per a què serveix?
Bé, les Constitucions són textos que estableixen drets i deures que qualsevol ciutadà té. Les Constitucions estan formades per un conjunt de lleis que tenen l'objectiu de regular el funcionament dels sistemes democràtics. A l'Estat espanyol, per cert, este 6 de desembre commemorem el Dia de la Constitució, per això estem fent este programa. I es tracta d'una commemoració recent, degut al fet que el text aprovà fa, o farà ara, 40 anys.
Bueno, n'hi ha qui considera que hi ha 40 anys és per a que es justifique, o es remodele, o s'actualitze, no?
Sí, la veritat que alguna reforma va fent falta, després parlarem, però sí.
En aquest cas, també, saber d'on ve, perquè parlem de Constitució, però quin és l'origen, d'on ve aquesta paraula?
La paraula Constitució ens ve a través del francès, i al mateix temps del francès ve d'una paraula llatina, que és constitutio, feia referència en origen a la promulgació de qualsevol llei important, especialment quan provenien de l'emperador romà. Més tard, el terme s'utilitza àmpliament en el dret canònic, ja que referia una determinació important, especialment un decret promulgat per el papa de Roma, conegut com a Constitució Apostòlica.
Això diguem l'origen de la paraula, però què passa en altres països, no? Més enllà de les fronteres espanyoles, en què es basen aquestes constitucions?
Clar, arreu del món hi ha moltes constitucions, evidentment no totes són iguals, però almenys en teoria totes diuen defensar i protegir els mateixos principis bàsics, com són la democràcia, els drets humans, la llibertat individual, la pluralitat de la societat i el dret a expressar-se lliurement. Tot i això, tots sabem que hi ha països que tenen constitucions sense ser gens democràtics ni respectar els drets humans més bàsics. Això és la realitat.
En aquest cas parlàvem, no, de la possibilitat d'actualitzar, modificar, ajustar a l'actualitat. Són normalment aquests textos immutables o poden tindre aquestes variacions?
En absolut, per a res. A la majoria de països en els que hi ha Constitució, de fet, es canvien molt sovint. Alemanya ja l'ha canviada més de 60 vegades. Irlanda 27, França 25, Bèlgica 13, Portugal 12, i tot això sols en les últimes dècades. Però Espanya ha sigut o ha vingut sent més reticent a canviar-la o modificar-la, ni que siga parcialment. Sols ho ha fet una vegada, substituint el famós article 135, i a més ho va fer per les pressions externes i no per la voluntat de ningú. L'objectiu era garantir que els bancs cobrarien abans que les persones, i aquesta modificació mai es va desprendre, s'ha de subratllar, que mai es va desprendre de cap voluntat popular, ni cap ciutadà va sol·licitar una reforma així.
Així que estaria pendent a si fer aquest canvi, no sabem per què, bueno, o algú sabrà perquè no interessa fer-la així, però també cal parlar no només de països, sinó a nivell continent, Europa també va intentar, no, aquesta Constitució, però no va ser molt exitós el procés.
Has dit bé Constitució per a Europa, m'ha paregut entendre, i no europea, perquè ahí estava la trampa d'aquella Constitució en la sintaxi. Ese referèndum es va fer el 2005, recorde aquella pírrica victòria a Espanya i els debats a la meva facultat en aquell temps que estava vivint a Alemanya. Els debats per a discutir el text van tindre, he de dir, menys repercussió que un congrés de paleografia medieval, per dir-ho d'alguna manera que s'entenga. Confesse que jo vaig ser dels que en aquell moment va fer apologia del no. Aquella Constitució va acabar amb el no de països com França, Irlanda o Holanda, amb una participació que fregava el 70% i un percentatge de prop d'un 60% a favor del no. Era un desastre previsible. Com democràticament va fracassar aquell projecte, l'Europa dels mercats, que no dels pobles, s'inventa el que es coneix com a Tractat de Lisboa, perquè per la porta de darrere, el 2008, i amb el beneplàcit dels banquers d'Europa, aprova un text que no havia eixit en referèndum i que contenia el 100% del contingut de la Constitució fracassada. He de dir que els seus efectes eren previsibles. Estem parlant últimament del Brexit. En aquell moment, llegint-se aquell text, jo ja vaig pensar que era molt previsible el desastre, i per això pensava que era una Constitució bastant millorable que ens havien imposat sense cap participació des de baix, que més o menys anava a assegurar els mercats, el lliure comerç i coses així, però que no parlava molt dels drets dels pobles i molt menys de les persones.
Doncs també, repassat una miqueta el context a diferents àmbits, curiositats, no?, i peculiaritats d'algunes constitucions, ha buscat vostè informació, ha cercat informació respecte a la més llarga, la més curta i la més antiga, no?, crec, del món.
Es considera, en principi, que és la Constitució de l'Índia és la Constitució escrita més llarga de qualsevol país sobirà, que conté 444 articles, 12 capítols, vull dir, llarguíssima. En canvi, la Constitució dels Estats Units seria en principi la més curta, amb tan sols 7 articles i 27 esmenes. I la Constitució escrita més antiga i encara vigent és la de San Marino, que data del 1600 i basada en l'estatu comunali de 1300.
Jo m'imagino els habitants d'Índia que s'hagin de preparar oposicions, són com així, que han d'estudiar aquesta Constitució, i vamos, apague, vámonos, ja, només en esta extensió.
Realment serà molt dur estudiar una Constitució així, de llarga, la veritat.
Havia parlat de que la dels Estats Units és una de les més curtes o la més curta. En aquest cas, no, es planteja si és una Constitució amb el dret a la felicitat.
Bé, ja vam parlar fa uns dies, no?, que els Estats Units són un país relativament nou, amb poc més de 300 anys d'història. I aquest territori americà se va anar poblant de gent, per cert, que fugia d'Europa, normalment per motius religiosos, de llibertat, de falta de llibertat religiosa a Europa. I, per tant, creuava l'Atlàntic en l'objectiu d'emprendre una nova vida i poder viure amb llibertat. És l'any 1776 quan es proclama la Declaració d'Independència, que no es va assolir fins al 1783, després d'una llarga guerra en Gran Bretanya. Per tot això, els Estats Units constitueixen un poble, en aquell moment, molt idealista. Aquest idealisme es pot observar tant en la Constitució del país com en la mencionada Declaració d'Independència, que, com has dit, proclama que tots els ciutadans dels Estats Units tenen dret a la felicitat, i es basa en un text fet uns mesos abans conegut com a Declaració de Drets de Virgínia. És considerada, per cert, la primera declaració de drets humans de l'era moderna i va influir textos com la posterior Declaració d'Independència dels Estats Units d'Amèrica o també la Declaració de Drets de la Constitució dels Estats Units i, per descomptat, la Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà durant la mateixa Revolució Francesa.
Que bonic, almenys, no?, que en paper aparega plasmat que es té dret a la felicitat. Després ja es veuria això per a que cadascú la poguera assolir, no? Però aixina d'inici no sona malament.
Crida molt l'atenció, però si coneixem els arrels puritans, evangèlics, protestants d'aquell temps, doncs no ens hauria d'estranyar, perquè evidentment aquells puritans buscaven això, la felicitat per damunt de totes les coses. Uh-huh. I ho van incloure, i a mi em sembla una cosa poc coneguda, probablement, però bonica, de la història americana.
Almenys com a principi s'hi estan, i sembla que hi ha alguna excepció. Perquè els anglesos entenen o no entenen, no? A part del Brexit i tot el cacau, no?, per així dir-ho que tenen ara, tenen Constitució.
Bé, sempre s'ha dit que els anglesos són molt excèntrics, perquè són illencs i totes aquestes coses, i van a l'inrevés del món. I el cas de la Constitució britànica és un exemple més, no?, d'aquest comentari que sol fer-se. De fet, de Constitució sí que es pot dir que no en tenen. En aquest país les lleis s'han anat transmetent durant segles i segles i tothom les coneix prou bé, però no existeix un codi únic escrit com el que tenen altres països. Un fet remarcable, sobretot tenint en compte que Anglaterra compta segurament amb la democràcia més antiga del món. Per tant, no seria exacte afirmar que la Constitució britànica és una Constitució no escrita. Caldria dir, això sí, que no està codificada en un únic document. Per conèixer els textos, o més bé retalls de naturalesa constitucional, cal acudir als treballs d'una comissió mixta formada per els membres de la Cambra Baixa, Lower House, o House of Commons, i de la Cambra Alta, House of Lords, i del Parlament Britànic. Per tant, la Constitució Britànica es considera que és un conjunt de moltíssims textos, com la Magna Carta, Bill of Rights, European Communities, Civil Contingents, etc., etc. Així que tot això, tot este cos, formaria el que es podria considerar que és la Constitució Britànica.
Uh-huh. És que com la reina, jo dic, entre que la reina és el cap visible de l'Església de l'Estat, jo dic, igual ella ho porta tot, ahí ho té amagat i ella és la salvaguarda, no?, d'un text, però no, és perquè forma part de diferents escrits, no?, les seues normes.
Sí, és una col·lecció d'escrits. No és que no hi hagi, diguem-ne que metodològicament sí que es considera un país constitucional, però no hi ha un únic text.
Uh-huh. Ens ha parlat també i es commemora el dia 6 la Constitució actual, la que ens regís a hores d'ara, però recordar que així a Espanya han hagut altres, algunes més conegudes que altres, però també que històricament Espanya n'ha tingut, no?, aquesta Constitució.
Sí, vaig intentar repassar una miqueta les històriques, no? Primerament, caldria esmentar la Constitució de Bayona, que va ser més bé una carta atorgada, promulgada a la ciutat francesa de Bayona, per això porta el seu nom, per José Bonaparte com a rei d'Espanya. Curiós que per a tindre el que es podria considerar primer text constitucional haja de vindre algú de fora. Després ve la conegudíssima Constitució del 1812, o Constitució de Cádiz, que va ser la norma fonamental de la monarquia espanyola redactada per les Corts de Cádiz el 1812. Aquesta és la que es coneix com a la Pepa, i d'ahir ve l'expressió de viva la Pepa, i es va aprovar, per cert, el dia de Sant Josep, per això la Pepa. Després ve la Constitució de 1837, que va ser un altre fracàs. Després ve la Constitució del 1845, una reforma molt reformada, vull dir que la va deixar irreconeixible, de l'anterior, que tenia com a objectiu, entre altres, consagrar l'oficialitat del catolicisme, més encara del que ja ho era, o acabar amb la divisió de poders definitivament. Vull dir, un objectiu per una Constitució una miqueta estrany. Després van haver més projectes fracassats, com no, el 1852 i el 1856. Arribem al 1869, es fa una altra Constitució. Després del fracàs hi ha una altra Constitució al 1873, la coneguda Constitució de la Primera República, que també fracassa. I finalment es fa una Constitució molt promonàrquica, el 1876, la coneguda Constitució de Cánovas del Castillo. Ja sabeu que a vegades es parla de la política bipartidista de l'estat espanyol com a Cánovas o Castillo, i esta Constitució va durar bastant més que les altres, va durar fins al 1923, quan la va suspendre el dictador Primo de Rivera. Després ja ens anem a la Constitució de la Segona República, al 1931, que, com tots sabeu, es va suspendre pel cop d'estat del dictador Franco. I ahir, després de tot el temps de la dictadura, ja ve la Constitució actual, que entra en vigor el 29 de desembre de 1978. Pense jo que probablement per evitar que ho fos el dia 28, el dia dels innocents, dia més apropiat, al meu entendre, per a una Constitució com aquesta.
Ja que suposem, considera que li cal una revisioneta important.
Doncs sí, perquè probablement així ens assemblaríem als països normals d'Europa, que revisen els seus textos, que no posen al mateix nivell, amb tots els respectes, que la Bíblia, un text com aquest, és un text que fan les persones, que hauria de ser per a les persones. Això que estic dient ja ho dic més com a opinió personal, no? I evidentment un article 135 no convertís precisament en una Constitució per a les persones, aquesta Constitució. La Bíblia és un text religiós, és un text espiritual, és normal que no canvie, no? Perquè els preceptes religiosos són així, són la seva característica. Però un text legal, que en la majoria de països del món es va reformant a mesura que naixen noves inquietuds dels ciutadans i ciutadanes, noves necessitats, doncs hauria de ser reformable. I aquesta immutabilitat del text, en el cas espanyol, doncs dona una pista de per on van els tirs, però crec que, sobretot els ciutadans, ara que ve el dia de la Constitució, doncs hauríem de reivindicar que el canvi no fora precisament només per a afavorir els bancs, com va ser l'únic canvi que s'ha fet.
Doncs esperarem quan es decidissin els governants a fer aquest pas. Regidor, moltíssimes gràcies, i continuem parlant en uns dies també de més tradicions, i crec que ja de la Puríssima, perquè estarem immersos, no, en aquesta setmana.
Ahí estarem, no podem faltar a la Puríssima.
Limpieza Servil en Villarreal. Somos especialistas en limpieza de comunidades, oficinas y fábricas. Limpiezas integrales de maset, pisos o limpieza por horas. También disponemos de las últimas novedades en maquinaria para ofrecer a nuestros clientes el servicio más óptimo. No dude en llamarnos. Pídanos presupuesto sin compromiso. Servilín Villarreal, 653 20 42 94.
calle Manuel Sanchis Warner 1 de Vila-real.
L'alcalde de Vila-real, José Benlloc, t'escolta a la 92.2 de la freqüència modular. I was scared of Dennis and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green.
L'espai de l'alcalde t'escolta, ens acompanya l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, per a contestar a totes aquestes preguntes que li heu anat fent a través de xarxes socials, de mail, així com WhatsApp, que també heu traslladat a través de WhatsApp. Doncs, alcalde, molt bon dia.
Molt bon dia.
Comencem amb totes aquestes preguntes. Comencem amb Sofía López, que diu que le pregunte ¿cuándo van a denunciar a las personas que llevan perros y los dejan hacer sus cosas en cualquier sitio, sobre todo en las aceras, y no solo las cacas, sino el pis, que a veces hay cada charco, que solo falta que te caigas o tropieces? Doncs bé.
Pues de nuevo estamos en un tema, Sofía, que hemos comentado ya en varias ocasiones. Evidentemente depende de la educación de las personas y la convivencia que podamos tener en una ciudad entre todos, ¿no? Lo que sí que le tengo que decir a Sofía, que nosotros sí hemos denunciado, hemos multado en varias ocasiones y que evidentemente pues en estos momentos lo que estamos intentando buscar fórmulas que sean pues más efectivas, dado que pues muchas veces el poder asistir, por ejemplo, o pillar a la gente cuando está en estas condiciones incívicas con el uniforme de los propios policías es un tema complicado. Y ahora sí estamos trabajando porque la nueva ley de la Comunidad Valenciana de Coordinación de Policías de este julio nos permite, como dije el otro día, la policía de paisano. En breve van a haber policías de paisano cuando tramitemos el expediente que van a perseguir estas actitudes, porque evidentemente estamos muy cansados ya de estas actitudes incívicas, cuando hemos trabajado muchísimo con 4 parques caninos, un quinto que vamos a hacer en breve, que estamos trabajando en el proyecto, e incluso pues hay muchísimos solares abandonados que hemos ido recuperando, etcétera, para aparcar, donde sería muy fácil que la gente pudiera sacar su perrito, y lo que es intolerable es que se hagan las aceras o en los jardines donde están los niños o donde podemos pasarlo en convivencia las familias, ¿no? Por tanto, decirle que sí, que también vamos a aplicar, y estamos en ello, soluciones innovadoras como pinturas especiales a las fachadas, pero bueno, es una guerra que llevamos desde hace mucho tiempo y que sí que en breve al menos el tema de la policía de paisano yo creo que va a ser muy efectiva.
Doncs bé, també María Jesús Colón, que es diu, buenas noches, diu, la Ronda Suroeste, diu que esto ya está rodando desde muchísimo tiempo, ¿qué pasa con esto? Los que tenemos tierra lindante con ella, estamos como el perro del hortelano, ni come ni deja comer. ¿Para cuándo? Pero de verdad.
Bueno, vamos a ver, yo soy alcalde 7 años de esta ciudad, el Partido Popular gobernó 16, antes hubo otros gobiernos, y esta infraestructura hace falta, pues hace 30 años que se habla de esta infraestructura aquí. No tiene acceso en la parte sur esta ciudad, suroeste, y por tanto, evidentemente, yo entiendo que la gente esté cabreada, que la gente quiera soluciones y que ahora pues casi se nos exija lo que no se ha hecho en multitud de años, tengamos que solucionarlo en 4 días nosotros. Yo lo que puedo decir que ahora sí que va de verdad la ronda. Cuando entré a gobernar como alcalde, lo que me encontré fue casi 7 millones de euros que se debía a los vecinos que se les expropiaron los terrenos. Tuvimos que pagarlo los ciudadanos de Vila-real estos años. Son dinero que no hemos tenido para hacer otras cosas, con muchas dificultades económicas. Ese dinero se ha pagado y, por tanto, los terrenos están a la disposición ya de poderla construir. Y tengo que decir también que 20 años de gobierno del Partido Popular en la Comunidad Valenciana fueron incapaces de construir ni un metro, no se hizo absolutamente nada. Y le tengo que informar a María Jesús que ayer mismo se publicó en el Diario Oficial de la Comunidad Europea la licitación pues por 9,5 millones de euros, lo que significa que estoy convencido que durante el año que viene vamos a ver ya el inicio de las obras, ¿no? Por fin ya una infraestructura importantísima. No se publica una cosa en el Diario Oficial de la Unión Europea y allí la Unión Europea no lo permite si no es verdad y si no hay dinero detrás. Por tanto, la Generalitat Valenciana ha cumplido, el presidente Ximo Puig ha cumplido y el Ayuntamiento de Vila-real, este nuevo equipo de gobierno del cambio en Vila-real ha cumplido, y María Jesús va a ver la Ronda Suroeste, desde luego, si continúo gobernando, la vaya a impulsar a partir de mayo para que sea una realidad cuanto antes, ¿no?
Molt bé, continuem. Continuem amb Sònia. Diu, què pensa fer per a rehabilitar més llocs, per habilitar, perdó, més llocs d'aparcament?
Bé, doncs és un tema molt delicat, no? La ciutat té 36.826 vehicles, 36.826, repetisc, Per a una ciutat de 51.000 habitants, doncs, dels quals unes 10.000 persones no tenen edat per a poder conduir, és a dir, que pràcticament eixim a un vehicle per habitant en capacitat de conduir. I això és la realitat. No? No tots els pobles i ciutats tenen aquesta realitat. Tal volta nosaltres no hem fet polítiques durant tants anys. Repetís que jo duc 7 anys en aquest ajuntament i pagant 10 des d'antes i pràcticament tot el que s'havia fet en els últims anys perquè ningú els havia pagat i el govern anterior feia però no pagava, no? I ens ha tocat pagar en aquests moments. Dins de les dificultats econòmiques entenem que n'hi ha que treballar en plans de mobilitat, que hem que començar a convèncer a molta gent que no fa falta tindre cotxe i per això n'hi ha que ficar autobusos, n'hi ha que potenciar la bicicleta, n'hi ha que potenciar altres mitjans de transport i això és el que estem fent. Ja hi hem ficat les línies d'autobús, encara que funcionen de moment provisionals, diguem, i com a programa pilot, però evidentment els anirem millorant, no? I això jo crec que reduirà moltíssim el número de vehicles perquè és insostenible, perquè no caben, no? Així i tot hem fet molt de treball en recuperació de solars. Si ho mira, per exemple, al voltant del Jaume I, on se fica el mercat de la verdura, i aquests solars són privats, alquilats per l'Ajuntament a propietaris per a poder aparcar, o en alguns carrers xicotets hem fet també aquesta mateixa operació en cas cases velles que estaven a lo millor per a tirar, el propietari les tira, deixa un solar, ho obri per poder aparcar i nosaltres li llevem l'IBI o compensem en un alquiler barat, no? En un bon acord en el propietari. Ho hem fet també en un solar al costat del Termet i estem en aquests moments en negociacions en diversos més. En la medida que els propietaris volen i ens volen alquilar aquests solars i deixem aparcar dins, ho anem fent, no? El que li tinc que dir és que evidentment el que no podem fer és expropiar-li a ningú. Terrenos propis i personals, si tingueren la seva vivienda, pues, entendrien que seria pues, absolutament il·legal i que no tindria sentit aparcar des d'una casa si no n'hi ha permís, no? ni d'un solar. I nosaltres poquet a poquet i en la medida que podem, econòmicament tenim possibilitats i en la medida que la llei mos dissa i podem anar fent acords, anem ocupant espais d'aquest tipus per a poder aparcar. Els pàrquings de tota la vida, els subterranis, els que se foraden, són una ruïna, són una verdadera ruïna. Este ja ha passat per tres mans, este de la plaça Major, i continua tenint dificultats i sent deficitari. El del pàrquing del Pio 12 el van deixar completament empastrat. Els veïns van demandar a l'Ajuntament i a l'empresa, van tindre que tornar tots els diners de les places que s'havien comprat i ara en aquests moments continuem en un judici, veurem com acabarem també d'estos empastres i herències nefastes que ens ha deixat el Partit Popular i per tant no estem en aquests moments per a fer més pàrquings foradant, no? Seria una irresponsabilitat perquè no és rentable. Entre tots hem de ser capaços de fer la ciutat més convivible, no?
Molt bé. Doncs continuem amb Pepe. Ell diu, el carrer Cris de la Penitència està arreglat fins al cantó de Casacampos. La resta que va al Barranquet, les voreres estan fatal, inclús quan a granes t'emportes la cera darrere.
Pues bé, té raó. En la ciutat hi ha 400 carrers, 400, que són 800 ceres, almenys, i torna a repetir, governem 7 anys, i pagant deuda a totes hores, no? És a dir, pagant tot el que altres governs han fet i no han pagat. Dins d'això inclús, li tinc que dir que hem millorat moltíssim les aceres del poble, en molt d'esforç, en molt de treball, a més comptant amb l'empresa local, utilitzant i ajudant a les nostres constructores d'ací del poble perquè les facin ells, i això ens pues, du moltes vegades també a que tinguem que pensar, evidentment, en fases, no? A l'hora de desenvolupar carrers i de desenvolupar i de millorar aquestes ceres que algunes d'elles duen 50 i 60 anys i que no s'havia fet mai res. No? En 7 anys, com dic, hem fet moltíssim, concretament en Cris de la Penitència, que ens diuen, hem fet ja dues fases, ha canviat moltíssim el carrer i que no dubte que acabarem també la tercera i si continuo governant, a partir de maig doncs vaig a continuar en el pla d'obres municipal, comptant en l'empresa local de Vila-real, en les nostres empreses i al mateix temps, evidentment, arreglant ceres que, com dic, ne queden moltíssimes en la ciutat per arreglar, però per desgràcia no s'havia fet pràcticament res en molts anys, no? I ara sí s'està prioritzant en això. Si altres governs s'hagueren agarrat els 4 milions d'euros de la Biblioteca Nova o els 4 milions d'euros, quasi 5 de la plaça Major, està desastrosa que tenim, o el milió d'euros que se va tirar allí en el casal de festes, o el milió d'euros que se va tirar en el que anava a ser el nou cementeri, que no tenia ningú sentit. Si tots aquests milions, 10 o 12 milions, els haguem destinat a ceres, estarien totes noves i tots els camins rurals arreglats. No? Nosaltres en aquests moments fem el que podem i li tinc que dir pues, que evidentment a Pepe és una preocupació, anem arreglant-nos, tot el món té dret i pagar impostos i anem poquet a poquet per fases. No?
Doncs ens anem ja a parlar d'una altra preocupació, no? De Conxita. Diu, quan es convocaran els pressupostos participatius d'este any? S'està acabant l'any i no ho dir res.
Bueno, anem a veure en primer lloc que hem tingut, com sap Conxita, un problema en la ciutat per aprovar el pressupost municipal. Per tant, nosaltres tenim unes maneres de treballar, per desgràcia, no? Fruit de l'herència rebuda i de les dificultats econòmiques continuades per les sentències de l'urbanisme este depredador, no? Del Partit Popular durant anys, que tenim que estar assumint, i el que ens fa és tindre molta distorsió en els comptes municipals, no? I una de les distorsions va ser tindre que aprovar el pressupost molt tard, en juliol d'enguany, i això ha desvirtuat moltes de les coses, no? Jo ho lamento especialment perquè hem sigut un referent i continuem sent en escoltar a la gent i l'aliança en la societat civil, no? De la nostra ciutat. Tinc que dir que pront anem a aprovar el pressupost, però jo tinc que dir que hem tingut molts problemes, i ho comenta la regidora Gemma Gil, de Participació Ciutadana, en la nova llei de contractes per poder adjudicar a l'empresa que abans ens feia la faena per fer els tallers dels pressupostos participatius ha sigut una verdadera locura. Finalment s'ha desbloquejat per aixer en aquests moments, però independentment d'això tinc que dir-li a Conxita que no se preocupe, que nosaltres escoltem la gent el que demana, que poquet a poquet ho anem fent i que si no se pot fer immediatament, no? En el pressupost actual, pues se fa immediatament quan hi ha algo de remanents o estalvis, perquè un pressupost no és, diguem, algo absolutament fixe. O sigui, que si finalment ens retrasem un poquet en el tema dels pressupostos participatius i ja m'he aprovat el pressupost, perquè la meva idea és aprovar-lo quan abans, donar la situació econòmica complicada que tenim, per garantir el gasto corrent, per garantir les ajudes socials, per garantir els plans d'ocupació, que, no, que se pague pront als proveedors i que la casa puga tirar endavant malgrat la ruïna que ens ha deixat el Partit Popular, pues igual ens toca aprovar-lo ràpidament este mes i algunes coses pues, estaran encara debatint-se sobre el que vol la gent. No n'hi ha cap problema perquè gener, febrer, març farem modificació d'este pressupost, que el podem fer sense cap tipus de problema i intentarem complir en allò que la gent ens demana, no? Dins de les possibilitats que tenim.
Doncs bé, continuem amb totes aquestes preguntes per part dels veïns de Vila-real. Rebeca pregunta per el quart d'institut, per a quan és necessari per als joves de Vila-real?
Pues també ho considero absolutament necessari, però torne a repetir, no? El quart institut és necessari des de fa anys i anys en aquesta ciutat. I de nou, pues en el govern de València té 3 anys i mig de govern i pagant la segona conselleria del govern de València és deuda. Deuda, milions i milions d'euros de deuda que els ha deixat el govern anterior que va governar 20 anys el Partit Popular allí i no va fer el quart institut, ni va, que és el més greu, d'alguna manera provisionar o planificar un solar per a construir el quart institut. Perquè on tenia que anar el quart institut va haver un govern, el del Partit Popular anterior, que va fer una barbaritat de 28 milions d'euros que és el centre de tecnificació esportiva. I aquest solar era el que estava preparat pel quart institut. Per tant, ara tenim un problemón en el tema del solar. La conselleria sap que fa falta el quart institut, el govern i l'alcalde saben que fa falta el quart institut. La setmana passada vaig estar en una reunió en el secretari autonòmic d'Educació, Miquel Soler, i em va dir que la Generalitat està disposta a invertir aquests 12 milions d'euros que pot valer el quart institut, no n'hi ha absolutament ningú problema, i estem en ello, hem demanat, dins del programa edificant este quart institut. El problema el tenim ara en l'obtenció de solar. Igual que vaig parlar l'altre dia en la gent dels clubs esportius i en Carles Falcó, que ha iniciat una consulta o una campanya en la ciutat per a la construcció de la pista d'atletisme i del velòdromo, algo que me pareixen fonamentals per al futur també, per a la nostra marca i el nostre projecte de Ciutat de la Salut i de l'Esport, però us vaig ensenyar el plano de Vila-real i quina gestió urbanística s'ha fet en este poble, no? L'Ajuntament de Vila-real no té pràcticament un pam de terra. O sigui, després de la malesa que s'ha fet en aquesta ciutat i tindré que pagar milionades i milionades a propietaris per il·legalitats del Partit Popular i per utilitzar aquest poble com el monopoli, no? I recalificant, empastrant, etc. En aquests moments tenim moltes dificultats per tindre solars per a poder gestionar això. No? Estem treballant en el tema, necessitem 14.000 metres quadrats. 14.000 metres quadrats és un camp de futbol i mig, perquè ens entenga la gent, i bueno, pues és més o menys el que tenen els instituts que tenim en aquests moments en la ciutat. Per tant, no anem a renunciar evidentment al quart institut, el govern valencià vol construir-lo, esperem que continuï governant el president Puig a partir de maig i que nosaltres també així, i que evidentment jo crec que va ser una realitat el quart institut en la següent legislatura, no? Però en això estem treballant, jo no vaig a mentir ni a prometre el que no és possible. Avui per avui 14.000 metres quadrats no els tenim, estem treballant en la possibilitat d'obtindre els en gestió urbanística y la única solución, igual que la pista d'atletisme, mos vindria en que en València per fi aprovarem la modificació del pla general que hem plantejat des de fa ja temps.
Doncs, alcalde, li hem de dir que també les associacions de veïns de Vila-real han volgut plantejar les seues preguntes, les seues peticions, per exemple la del barri de la Soledat, José María Rubert, diu: senyor alcalde, en la calle Vicente Sanchís hay en estado ruinoso los varios inmuebles, propiedad de la Caja de Ahorros Castilla-La Mancha, extinguida ya. En resolución del 4 de noviembre del 2016 se resolvió la ejecución forzosa por valor de 26.000 euros que se trasladó a cita entidad bancaria, al arquitecto municipal y a la jefa de gestión tributaria para su conocimiento. Han pasado ya 2 años y cada vez el peligro es mayor. Los vecinos colindantes padecen humedades y deterioro en sus casas. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta situación?
Bueno, José María Rubert sap i parlem moltes vegades, no? I les dificultats que tenim per a executar aquest tipus de qüestions. Per què? Perquè és molt injust que en els diners seus, de José María, en els meus, en els teus, Núria, tinguem que estar pagant el que tenen que pagar altres, no? Perquè si ens farem tots tan còmodes, i entonces quan tinguem dificultats en les nostres fachades, en els nostres solars, o en el que fora, deixarem que fora l'Ajuntament el que pagara i punto, pues entonces no sé quin model generaríem ahí. Les coses privades són de la gent privada. El problema quan ve? Quan generen dificultats, evidentment, com està generant aquestes cases en este carrer, que és una vergonya, evidentment, en aquestes valles ahí tallades de fa temps i temps. Ell mateix ho ha dit, José María, Caixa d'Ahorros extinta. Això és fruit de la malesa que hem tingut en la banca i en el sistema bancari nostre, que s'han quedat en immobles, etc. I com està extinta, doncs ara estarà a nom de la Sareb o estarà a nom de no sé qui, que no tenim interlocutors i que finalment si l'Ajuntament de Vila-real, que pot fer-ho legalment, després de notificar a tot el món, després de tots els expedients, executa subsidiàriament, que el que vol dir és que ho fem nosaltres i li passem la factura, sap què passa? Que dalt tinc un caixó ple de coses que ens ha tocat a fer al final quan són motius de seguretat ja perillosa que no després no cobrem i que ens toca anar a juir contínuament com a desesperats per a poder retornar aquests diners que ens fan molta falta per a les escoles que tenen dificultats, per a la gent i les famílies que ho estan passant mal, per arreglar ceres que ens està demanant la gent, per a millorar els parques i per a tantíssimes coses que fan falta en la ciutat. Per tant, en aquest sentit, a mi no me fa ninguna gràcia, ni cada vegada que passe, pues se me fiquen els pèls de punta quan veig aquestes coses perquè molesten a la gent, perquè generen dificultats, però evidentment la solució no està només en executar sempre des de l'Ajuntament i ja està, perquè molts d'aquests crèdits no els anem a cobrar. I este és el problema d'aquest model, que és absurd, que hauria d'arreglar-se en la legislació estatal i autonòmica, que estem reivindicant a 3 administracions, de que en aquests casos sí que hauria la llei d'expropiació plantejar la possibilitat d'expropiar-lo a 4 perres, diguem, per l'interès general. I jo, sense cap tipus de problema, haguera pagat els 26.000 o 30.000 euros del poble, sí, o com a alcalde, haguérem tirat aquestes cases i ho haguérem permitit aparcar, per exemple, allí, cosa que faria molta falta. ¿Vale? El problema sí sé. Per tant, jo l'únic que li puc dir a José María, que forma part d'un problemón que tenim en molts altres llocs de la ciutat, que té molts altres pobles i moltes altres ciutats, que s'està treballant en aquests moments en canviar una llei que ens permetirà als alcaldes poder ocupar això. Aquell que no ho faci, està bé que ens gastem els diners del poble, però si ens gastem els diners del poble no li podem cobrar després que ho puguem utilitzar i cobrar. Però avui per avui no podem fer això. I com no podem fer això, evidentment hem d'anar molt en cuidau a l'hora d'executar subsidiàriament i gastar els diners de la gent, perquè és que no tenim diners per tot. I tot reclamem molt després que tinguem diners per moltes coses, però al final el que està així al front de la casa, i en aquest cas me toca ser a mi com a alcalde, tinc que decidir en què gaste unes coses o altres quan no tinc per a tot. No? Entonces, en aquest sentit, dir-li que anem a treballar, que continuem treballant i que quan abans podem donar una solució, que en alguns casos l'hem aconseguida, apretant finalment a l'entitat que se ho ha quedat o arribant a acords de llevar l'IBI després que ho paguen ells, mil maneres, no? Però evidentment, avui per avui no hem lograt un acord ahir.
Doncs tanquem aquest espai escoltant un àudio per part de l'Associació de Veïns Amics de Crist del Calvari.
Hola, bon dia, mis amics del Crist del Calvari, un colectivo vecinal que coge nombre al barrio donde vivimos. Les cuento, un 8 de mayo del pasado 2017 a las 12:39, así marca el membrete que nos dio el ayuntamiento, se presentó un extenso escrito acompañado de firmas en la cual se solicitaba que el señor alcalde nos atendiera. Han pasado más de 600 días y no sabemos nada de él. Aprovecho para dar las gracias a Radio Villarreal, que gracias a ellos podemos al menos intentar que usted nos escuche, además de dar a conocer a toda la comarca a través de las ondas lo que ocurre en este barrio. Les pongo en situación. Las causas empezaron un 28 de febrero del 2017, cuando la actual Junta cambiaron todos los cerrojos del local, impidiendo el paso a vecinos y socios, local que por cierto paga este ayuntamiento. Seguidamente crearon unas actas falsas y expulsaron a varios vocales y a la vicepresidenta, además de no presentar ni facturas ni aclarar cuentas. Los expulsados acudieron a la policía mediadora enviados por la concejala Gemma Gil, donde los testigos afirmaron que lo redactado en las actas realizadas por el presidente y la secretaria eran falsas, pues el señor Bartoy, presidente del barrio del Pilar, era testigo presencial y mediador en las reuniones donde hacía referencia a dichas actas. El 29 de abril se realizó una asamblea general donde se presentó una moción de censura que se instaba a las elecciones y no se aprobó el balance económico. La Junta desde entonces hasta ahora ha hecho dos asambleas y siguen sin hacer caso. Tras varias reuniones con la concejala Gemma Giltellos, la cual dice que era una asociación privada y no da solución al problema, presentando un escrito acompañado con más de 50 firmas, el cual hemos mencionado al principio, para que el señor alcalde nos recibiera. Primeramente, quisiéramos saber por qué el señor alcalde lleva más de 600 días sin recibirnos. Segundo, si es una asociación privada, como dice la concejala, ¿por qué les paga local, luz, agua y fiestas a unas personas que no creen en la democracia? Tres, creemos que están utilizando los datos de varios vecinos para hacer creer que son socios donde podemos averiguarlo. Y cuatro, si finalmente usted cree que una asociación de vecinos cuya junta está formada por un presidente, cuya esposa es la secretaria, su primo es el tesorero y su esposa es la vicepresidenta, además la hija de ambos es vocal, ¿usted cree que eso es la pluralidad de un vecindario o es una peña que pagamos todos con nuestros impuestos? Le pedimos públicamente que ponga fecha y hora para cuando le vendrá a usted bien recibirnos, y aprovechar para todos los oyentes de Radio Villarreal y en especial a nuestros vecinos desearles unas buenas festes.
Bé, pues la veritat que jo lamente moltíssim que entre veïns, no?, i en una associació que duda amunt el nom del Crist, que se produïsquen tot el conflicte que s'ha produït durant tant de temps i que no hagin sigut capaços d'arribar a un acord i de sentar-se com a germans, no?, en els valors catòlics, ja que té aquest nom i aquesta associació, i arreglar un tema que me pareix que no és tan complicat. Respecte a la queixa que se me fa de no haver-los atès, l'únic que tinc que dir és el següent. És cert que van fer una sol·licitud en una instància així per a intentar d'alguna manera, cosa que no vaig a ficar-me al costat d'uns ni d'altres, és a dir, l'alcalde no va a ser responsable ni protagonista en un conflicte que, com dic, lamente, que du el nom del Cristo, i jo en aquestes coses pues, les senc especialment, i en la que l'alcalde ni l'Ajuntament té absolutament res que dir. Val? És a dir, en l'estat de dret, en Espanya, hi ha una democràcia en la qual hi ha institucions que tenen la responsabilitat en distintes qüestions. El dret a associacionisme és un dret fonamental que està establert en la Constitució espanyola i que l'Ajuntament de Villarreal no té ninguna competència per a declarar legal, il·legal, vàlida, no vàlida, ninguna associació. Val? A partir d'ahí, evidentment, és la Conselleria, és la Generalitat Valenciana, la que té una institució, i és la Conselleria de Benestar Social, la que registra i després ens passa els datos a nosaltres i considera si una associació és vàlida o no vàlida. Me costa que entre ells havia hagut, evidentment, demandes, denúncies, etc. L'Ajuntament de Villarreal i a instàncies meues, no jo pel mig de tot aquest conflicte, perquè crec que estaria insultant els veïns i veïnes si entrara, evidentment, en conflictes d'aquest tipus, no? Perquè entonces tindria que entrar també en els conflictes familiars, ja, si arriba un moment. Mire, jo el que vaig fer va ser ficar la policia de mediació a la seva disposició, se va treballar en diverses reunions, no se va aconseguir res. També van estar treballant els regidors que els han atès en diverses ocasions i tampoc han aclarit. No s'ha aclarit mai res i el que li tinc que dir en aquests moments que repetisc, lamente que les circumstàncies siguin aixina, però nosaltres el que no se'ns pot acusar és que li donem subvencions a una entitat que no és legal. Quan qui la considera legal, que és la Conselleria, no ens fica absolutament ningú tipus de problema. Ni ha hagut ninguna resolució de ningú juzgat ni ninguna sentència que la anule i la faci il·legal. els diners que donem a les associacions de veïns del poble, que subvencionem, isen en una ordre que és pública, és a dir, i de lliure concurrència, que se pot presentar aquelles que tenen aquests requisits donats per la conselleria. Aquesta associació i la directiva que avui la ocupa tenen aquests requisits i això ho controlen els tècnics municipals. Lo de més seria absurde i entrar jo en un debat d'estos per això no entès aquesta qüestió, seria senzillament jo fer una prevaricació. I evidentment no ho vaig a consentir, per tant, poden estar molt enfadats, ho comprenc, si no han aconseguit els seus objectius, un costat o l'altre, però avui per avui l'Ajuntament de Vila-real com a institució sèria, a l'únic que té que atendre és a lo que conselleria té autoritzat, que és una associació, que ha fet les seues assemblees, ha decidit el que ha decidit i ningú en aquests moments, ni la justícia ni la conselleria, ha declarat que siguin il·legals i que no valguen. I això és la realitat. Aleshores, jo comprenc que moltes vegades se vol traslladar tot a l'alcalde, se li vol traslladar tot a l'equip de govern i nosaltres som d'una manera i d'una proximitat que ho atenem tot. No és un problema d'hores. Jo els haguera atès sense ningú tipus de problema si fos una cosa en la qual jo crec que podria tindre responsabilitat i competències per a poder mediar o parlar. Però si no ha sigut capaç la policia local, la conselleria ha decidit el que ha decidit. I els regidors tampoc, han, inclús ficant-se en un àmbit que no deurien ni d'haver-se ficat, han aconseguit que arribi algun tipus d'acord, és que hi ha problemes personals que evidentment s'escapen de lo que és pues la capacitat que tenim des del govern de poder pues fer les coses d'una manera coherent.
Doncs bé, amb aquesta resposta ens quedem. Ja sabeu que la setmana que ve contestarem a més preguntes que vosaltres aneu proposant al llarg d'aquesta setmana. Moltíssimes gràcies, alcalde.
Gràcies a vostès.
Joieria Colaor tanca l'establiment del carrer Comunió. Per aquest motiu, fem liquidació de joies, rellotges i accessoris amb grans descomptes. Si pensaves fer algun regal per a un bateig, aniversari, comunió, boda o donar-te algun capritx amb la joia que sempre has desitjat, ara és el moment. No deixes escapar l'oportunitat. Joieria Colaor, carrer Comunió 15, al costat de la Policia Nacional, Vila-real.
Arribem a les 2:01. Nosaltres ja fiquem el punt de final a aquest programa Protagonistes. Tornarem demà, com sempre, a partir de les 12:05, presentant-vos tota l'actualitat dels protagonistes de la jornada. Vos deixem amb el nostre company d'esports, amb Miguel Batalla, i amb tota l'actualitat del Villarreal Club de Futbol. Fins demà, molt bona vesprada, sigueu feliços, adeu.
Tú solo piensas en cómo se acaba, yo solo pienso en cómo acabaré. Un día me dices me faltan las ganas, otro lo pienso y nunca te gané. Yo quise todo porque te quedaras, ahora lo pienso y con qué me quedé. Tiempo perdido, quizás lo he ganado, de echarte de menos a decirte che. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Yo sé que no importarme el pasado que antes me mataba, solo es crecer. Que nunca hemos sido dos, ya que contando el miedo si éramos tres. Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo. Sé que el futuro no estaba delante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya no hay puertas, porque le he escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad?
vida si solo la intensidad va a hacerme feliz. Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti?
Tú siempre decías que nunca te irías si no quería bien. No luchar por lo que quieres solo tiene un nombre y se llama perder. Si te hice daño no fue sin quererte sino sin querer. Dime solo qué prefieres si tienes la opción de tener o temer.
Radio Villarreal 92.2, frecuencia modulada.